Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
El ple d'investidura de Jordi Sánchez no es farà aquest matí. El president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar la sessió divendres a la nit, després de la decisió del jutge Llarena de no permetre que Sánchez sortís de la presó per assistir al ple. A partir d'aquí s'obren de nou moltes incògnites. S'ha de descartar del tot que el ple d'investidura de Sánchez s'acabi produint? Quan començarà a córrer el calendari? Tot plegat acabaran eleccions? Són només algunes de les preguntes que volem traslladar aquest matí a l'analista polític Pau Canaleta. Molt bon dia, Pau, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
El primer que et preguntaria és, la decisió de Torrent de suspendre el ple del Parlament, com la catalogaria? És a dir, a tu et va semblar sorprenent o era fins i tot esperable?
Bé, jo crec que era esperable tenint en compte com es havia produït la suspensió també del primer ple d'investidura de l'expresident Puigdemont, no? Per tant, jo crec que era esperable i que el president Torrent doncs, ja ens ha donat bastantes pistes de que no vol un ple d'investidura en què sigui, bueno, en què no compti doncs, amb tots els ets i uts des del punt de vista jurídic, no? I que, per tant, no vol posar en risc no només a la mesa, sinó també a la seva persona.
I et sembla una actitud intel·ligent?
Bueno, jo crec que és una actitud esperable, sí. No sé si qualificar-la d'intel·ligent o no, això dependrà de cadascú doncs, del judici que prengui. Jo crec que sí que és sensata en el sentit doncs de que estem en una nova situació en què hi ha gent a la presó, en què la situació és molt complexa i que era poc factible doncs, que s'investís a un president, segurament a Puigdemont molt més difícil que Jordi Sánchez, però des del punt de vista de que el jutge Llanera no deixa que Jordi Sánchez participi en el debat d'investidura, doncs és obvi que els debats a distància no es podien fer i, per tant, és més sensat del que sembla.
I aquí apuntava, de la mateixa manera que es feia també en el cas de la investidura de Carles Puigdemont, que el ple es faria per escenificar aquest bloqueig que arriba de l'àmbit judicial. Hauria estat una bona estratègia?
Clar, el que passa, més que una bona estratègia, hauria estat el que realment estem vivint durant tots aquests anys de procés, no? Que és una nova tàctica, no? En què visualitzes, òbviament, i per tant té un sentit polític important, no? Visualitzes doncs, la impossibilitat de configurar govern i, a més, la impossibilitat de configurar govern amb una persona que està en presó preventiva i que havia estat elegida amb tots els ets i uts diputat, per tant, que tenia tots els drets de ser elegit president, no? Però és cert que les conseqüències haguessin sigut importants per la mesa i això hagués tornat a ficar la política catalana encara més complicada, a més d'afectar els que es troben pendents de judici, doncs hagués tingut bastantes conseqüències judicials i aquest sistema en què estem, en què es barreja tant l'estratègia política com l'estratègia judicial, hagués fet molt més complex resoldre la situació.
L'escenari de la suspensió del ple que estipulava Roger Torrent va una mica en la mateixa línia de l'escenari de suspensió del ple en el cas de Carles Puigdemont. És a dir, hem d'entendre, per tant, que el rellotge no corre, és a dir, que el calendari no corre respecte al termini d'eleccions?
Clar, això ho hauran de dir els juristes del Parlament, no? Però sembla ser que sí, que el calendari no corre. El que passa és que ja el govern espanyol ha dit que ell interpretava que sí que corria i veurem, veurem què diuen els lletrats del Parlament. De totes maneres, a mi jo donaria la sensació que no corre, perquè fins que no hi hagi un ple d'investidura i aquest ple d'investidura doncs, no hi hagi una majoria prou sòlida per configurar, que hi surti elegit un president, doncs en principi no començaria a córrer aquest termini de 2 mesos. Però això ja et dic, és més des de l'àmbit dels lletrats qui ho hauran de decidir.
Ahir l'ANC i Òmnium convocaven una manifestació per demanar que s'apliqués la república i que els partits es posessin d'acord. Anem una mica per parts en les demandes, perquè s'està parlant molt, no?, d'aplicar la república, d'aplicar els resultats de l'1 d'octubre. Què seria el teu parer, aplicar els resultats de l'1 d'octubre i aplicar la república?
Bueno, jo crec que aplicar la república i els resultats de l'1 d'octubre no es pot fer. Bàsicament perquè és una república que es va proclamar però no es va exercir. I per tant, passats tant de temps intentar implementar quan a més s'està acatant i s'està intentant fer tot sota la llei espanyola i el sistema espanyol, jo entenc que és més simbòlic o més polític que no pas real. és obvi que no hi ha control del territori, és obvi que no, que bueno, que es respecta, no s'intenten respectar els dictàmens, és difícil aplicar la república, no? Altra cosa és que s'intenti políticament, doncs, tirar endavant la voluntat sorgida l'1 d'octubre. Això és una altra cosa, eh? Però l'aplicar la república tal qual, com entendríem un país independent que comencés a caminar sol, és obvi que no s'està produint.
Clar, aquest concepte d'aplicar la república també és el que està fent servir, per exemple, la CUP a l'hora de dir no estem d'acord en el pla de govern que se'ns planteja des de Junts per Catalunya i Esquerra, perquè és un pla autonomista, no? És un pla que no suposa anar més enllà d'aquesta proclamació de la república. Perquè la CUP doni suport, sembla que s'hauria d'arribar a aquest punt en què veiés una proclamació de la república. Clar, és un exocat que més enllà del tema judicial també tenim a casa nostra i directament dins del Parlament en l'aritmètica parlamentària, no?
Sí, però més enllà de la república, que jo entenc que la república no deixa de ser un eufemisme en aquest cas, i el que sí que hi ha és que dintre l'independentisme hi ha dos vies. Una que podríem dir més tàctica i que aniria més a curt termini i més al xoc, i una més estratègica a llarg termini en què es plantejaria del que es necessita és governar i sobretot ampliar la base social, perquè és evident que amb menys del 50% dels vots doncs no es pot proclamar una república ni decidir la independència, no? I sembla ser doncs, que hi hauria en aquest cas Esquerra Republicana i alguns sectors del PDeCAT que estarien més per recuperem les institucions, governem, intentem ampliar la base social a través de governar i allargar més els temps i no estar tan subjectes al calendari i a fites històriques. I, en canvi, hi hauria una altra part, que més visualitzada en Junts per Catalunya i la CUP, que diria és evident que no podem tirar endavant la república, és evident que aquesta república no és real, però sí que el que hem de fer és demostrar la verdadera cara de l'estat espanyol. I per això hem d'anar al xoc i intentar, doncs, a curt termini mantenir aquesta tensió, no? Jo crec que, al final, el que hi ha és una lluita entre aquestes dues visions.
Clar, el que també és cert és que la CUP ja havia explicitat que no donaria suport a Jordi Sánchez. Per tant, en cas de que el ple d'investidura s'hagués fet, tot semblava indicar que avui no s'hauria aconseguit aquest suport perquè Sánchez esdevingués president. Creus que això també ha pogut tenir alguna cosa a veure en aquesta decisió de Torrent d'ajornar aquesta sessió?
Jo crec que no. Jo crec que no. Hi ha dues solucions. Dos membres de la CUP donen suport al candidat que sigui elegit, o tots els membres, o l'altra opció és que renunciïn els dos diputats que estan a Brussel·les, no? En aquest cas el president Puigdemont i Toni Comín. Per tant, sempre hi ha aquestes dues opcions, però el que fa que no es presenti i que, per tant, el ple d'investidura no es tiri endavant, no està en aquest desacord amb la CUP, crec jo, sinó el fet de que sigui una persona que el Jordi Sánchez, que el jutge Llanera, doncs ha dit que no estaria present, i en el cas que no estigués present el membre que vol ser candidat a ser elegit president, doncs ja hem vist que telemàticament i en altres maneres costa molt, i que, per tant, jo crec més que té a veure amb les qüestions judicials que no amb les qüestions polítiques o d'aritmètica parlamentària.
I les qüestions judicials a dia d'avui creus que inhabiliten que Jordi Sánchez pugui ser president? És a dir, el que hem de veure a partir d'ara és una nova ronda de contactes per part de Roger Torrent?
Bueno, sembla ser que això serà el que acabarà succeint, i de fet ja estava previst, no?, que hi hauria aquesta lògica del president Puigdemont, després Jordi Sánchez i després segurament un candidat que sigui algun exconseller que també no acabarà sent el president definitiu, que pot ser elegit president, però que no acabarà sent el definitiu perquè estarà pendent de judici i pot ser que sigui inhabilitat, no? Per tant, jo crec que això és una mica el full de ruta que està marcat, i jo estic convençut que tard o d'hora segurament es jugarà amb els temps i encara viurem alguns dies i setmanes d'incertesa, però que s'acabarà elegint un altre candidat.
Clar, aquest conseller que deies tu ara es parla de Jordi Turull, també s'havia parlat de Josep Rull, però en les últimes hores sembla que ha caigut una mica d'aquestes enquestes o d'aquestes premonicions, diguem-li com vulguem, i sembla que ara de qui es parla més és de Jordi Turull, no?
Sí, sembla ser que, bueno, que ja fa temps, i sobretot que hi havia aquests dos noms sobre la taula, però de totes maneres són dos noms que tindrien també... que no, segurament no podrien acabar la legislatura.
Clar, la CUP i els comuns ja han dit que no es veuen votant un candidat de Junts per Catalunya. De fet, la CUP ho estipula també en d'altres coses, però els comuns sí que han estat molt clars en que si fos algú de l'entorn d'Esquerra potser sí que veurien més fàcil donar-li suport. Creus que això tindrà algun pes?
Bé, jo crec que és difícil, eh? De totes maneres, és cert que Esquerra Republicana, més la CUP, tenen més vots que Junts per Catalunya, no? I, per tant, un cop no és president o el president Puigdemont no és candidat a president, doncs es podria obrir el meló sobre si el candidat hauria de ser algú més d'esquerres que no pas de Junts per Catalunya, no? Però sembla ser que això ara no està sobre la taula. Per tant, jo crec que el camí més senzill, tard o d'hora, serà que els dos diputats de Brussel·les renunciïn o que la CUP acabi fent algun gest i bàsicament per desencallar la legislatura.
I el Sertadi seria el nom definitiu?
Clar, no ho sé. Això, jo crec que no ho sap ningú, no? Això tindrà a veure amb molts factors. Amb la confiança dels socis de govern, en aquest cas Esquerra Republicana, amb el vistiplau del president Puigdemont, òbviament, i també amb el vistiplau del partit del PDeCAT. Per tant, s'han de donar les tres claus perquè hi hagi una persona que en aquest cas no sé qui serà.
Si finalment no hi ha acord amb tot plegat, que és una opció que també està damunt la taula i que doncs, el temps vagi corrent i finalment s'hagi d'anar cap a unes noves eleccions, tu creus que podem arribar fins a aquest punt?
Sí, això és factible, perquè estem en una situació que estem... Totes més, si diguessis què apostaria jo crec que s'acabarà resolent i que hi haurà un govern, perquè és cert que bona part de l'independentisme entén que la prioritat és doncs, revertir el 155, configurar govern i tornar a governar i recuperar les institucions catalanes, no? I unes noves eleccions, si bé és cert que hi hauria qui creu que... i així ho avalen els números, que podria ser beneficiosos per l'independentisme, també podrien ser perjudicials. Per tant, és una moneda a l'aire i molts no estan disposats a jugar-se-la.
Unes noves eleccions i algunes enquestes que apunten que podrien ser positives pel sector independentista?
Bueno, no hi ha enquestes, això són lectures que es fan. És a dir, l'independentisme sempre s'ha partit que hi ha 2 milions de vots molt mobilitzats i que, per tant, si anéssim unes noves eleccions, és possible que la participació baixés i que aquesta baixada de participació doncs bàsicament es degués a que els partidaris de no independentistes, els votants de independentista, una part hagués anat a votar, no hagués anat a votar, baixant a índexs de participació més racionals a l'entorn del 70%. Si això es produís, doncs l'independentisme podria tenir més força en el Parlament. Però clar, aquesta és una lectura que no té en compte que potser és l'independentisme qui també doncs està cansat i podria formar part de l'abstenció. Per tant, sempre que hi ha eleccions anticipades amb càlculs, sempre que hi ha sorpreses i jo crec que ningú de l'independentisme faria bé de jugar-se-la.
Perquè clar, en aquest cap de setmana ha parlat d'eleccions Puigdemont, n'ha parlat Clara Ponsatí, per tant sembla que en els sectors independentistes també comença a estar, si més no, en la ment d'alguns.
Bueno, jo crec que en una part del sector independentisme que podríem visualitzar una mica amb els que voldrien continuar l'atenció, no? Que he dit abans, que seria Junts per Catalunya i la CUP, però estic convençut que ni el PDeCAT ni Esquerra Republicana tenen molta intenció d'anar a eleccions. Ara, també és cert que aquest bloqueig tampoc pot continuar i si hi ha una impossibilitat doncs, de configurar govern o de tirar endavant les mesures que es volen aplicar i, per tant, estem en una situació de bloqueig, doncs els bloquejos s'acaben desbloquejant a través de les urnes, sempre.
Poses el PDeCAT i a Junts per Catalunya en sacs diferents.
Bueno, és que crec que hi ha sensibilitats diferents. Potser no diria Junts per Catalunya, perquè Junts per Catalunya està integrat pel PDeCAT i independents, però sí que parlaria dels independents i de Carles Puigdemont en relació al PDeCAT, que tenen sensibilitats i visions diferents.
Uh-huh. Pau Canaleta, gràcies per haver-nos atès un dia més i haver-nos ajudat a entendre una mica l'exocac en el qual ens trobem a dia d'avui i que fa molt difícil realment fer anàlisi polític, però gràcies per aventurar-te.
Un plaer, com sempre.
Que vagi molt bé.
Adéu.